Radio Vilafranca.
Fins que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.
Comencem la segona hora del magazín Fins que arribin els Reis. Avui és dia 5 de gener, una de les nits més màgiques i especials de l'any, i per tant això vol dir que si arriben els Reis s'acaba el programa, perquè nosaltres, doncs, d'aquí ben poca estona, encara queden res, un parell d'hores, ho deixarem aquí. Però no abans, sense saludar i després acomiadar, això sí, a l'Anna Jurado, amb la seva secció més viatgera, on agafem les maletes i ens anem, doncs, a voltar pel món per descobrir com celebren el Nadal. Bon dia, Anna, què tal?
Bon dia.
Recte final, ja?
Sí, últim programa, ja.
Molt bé, i avui parlarem de quin país?
Avui ens anem literalment a l'altra punta del món. Ens anem a Nova Zelanda, és a dir, el destí més lluny que hem anat, sí. Em sembla.
Oceania, gaire, eh?
Sí, gairebé hem passat amb Indonèsia, però...
Sí, és veritat.
Però el supero una miqueta.
Molt bé, escolta'm, aquest país, potser molta gent, no, el coneix durant les festes de Nadal per la nit de Cap d'Any, perquè és un dels primers països que dona la benvinguda al nou any, però suposo que també celebren, no, més enllà del Cap d'Any, la resta de dates assenyalades d'aquests dies.
Sí, bueno, com vam parlar a Argentina, hem de tenir en compte que Nova Zelanda també és estiu, a aquesta època de l'any, per tant, és una manera molt diferent de viure-ho, així que és un factor, doncs, això, significatiu per comprendre, doncs, la manera en què ho viuen. Després, llavors, a Nova Zelanda, les persones que són d'allà es diuen neozelandesos o neozelandeses, però hem de remarcar que està bastant popularitzat, sobretot ells mateixos també s'ho diuen, que el seu gentilici és kiwis.
Kiwi.
I m'agradaria remarcar-ho perquè si en algun moment del programa em refereixo a ells com a kiwis, que no sembli una burla o una cosa ofensiva, perquè... És com es denominen ells mateixos i, bueno, ve de la Primera Guerra Mundial, que és com s'anomenaven els soldats, i després es va estendre a tota la població. I també relaciona bastant amb l'ocell, que se li diu kiwi, perquè és un símbol de la vida silvestre d'aquell país, i és un valor de patrimoni natural d'allà. Per ell, pels maoris, que recordem que és una ètnia polinèsia autòctona de les illes de Nova Zelanda, que la paraula maori significa per ells comú o normal en la seva llengua i en altres idiomes semblants d'allà a la part de la Polinèsia. I en la llengua de Hawaii vol dir indígena, que també és un maori, però és diferent. I això, per ells és molt important el kiwi, que és aquest ocell, i per això se'ls associa amb aquest gentilici, que el vaig trobar bastant comú i bastant curiós. Així que això s'ha convertit en una espècie emblemàtica per la conservació i per la conservació del medi ambient de Nova Zelanda.
Igual que a Indonèsia, el Nadal se celebra durant l'estiu, allà entenc que també.
També, aquí hi ha altes temperatures, és la seva època de... Bueno, no sé si és la seva època de més calor, però que la gent ho celebra a la platja,
sí,
això segur.
Sí, crec que sí, que va de desembre a febrer, i per tant les temperatures poden superar fins i tot els 30 o 35 graus. Sí, sí.
Tenim un expert. Llavors, és bastant comú a Nova Zelanda això, moure's cap a la costa. S'ha popularitzat molt que les famílies vagin a passar el Nadal a la costa, sigui una casa o de vacances, etc. Sí que hi ha gent també que es queda a l'interior, però hi ha una pràctica bastant generalitzada de moure's a la part de platja per celebrar aquestes dates. Llavors, principalment, és bastant popular que hi hagi una desfilada, com aquí fem de Reis, però ells del Pare Noel.
Del que ells el dia 24. Com a
sí. El dia 24 o el primers de desembre.
És depenent de Sant Nicolau, també.
Sí, depenent de la ciutat, durant l'època d'Advent. Uh-huh. I això, fan una desfilada on Santa, doncs, es passeja pels carrers de les ciutats i representa que va, doncs, amb els seus ajudants, etc. Com aquí fem la cabalgata dels Reis, ells fan la del Pare Noel. Després, és molt, molt significatiu, sobretot a Auckland,
Auckland.
Sí, les decoracions lluminoses. molta gent visita el clan només per poder veure aquestes decoracions. I últimament, a més, s'ha posat de moda que els veïns competeixin per veure quina casa està més ben il·luminada, més ben decorada de Nadal, etc. I des de fa uns anys, els veïns voten per proclamar un guanyador oficial.
Mm-hmm. La factura de la llum també serà xula.
Clar, ara ve això.
Ah, sí?
Llavors, es diu que l'empresa d'electricitat els deixa l'electricitat gratis durant tot el mes de desembre.
Ah, ah.
A mi gratis, la veritat, em va estranyar bastant, però potser els fan una rebaixa, alguna cosa. Sí. Però el que és més interessant és que el guanyador obté tot un any gratuït, bueno, l'any següent, d'electricitat.
O sigui, electricitat gratuïta. És a dir, qui guanya el concurs de la millor casa amb llums i tal, l'any que ve té
electricitat
un
gratuïta.
Any gratis de l'electricitat.
Sí. Això és al carrer Franklin d'Auckland, i em va semblar, la veritat, bastant curiós, perquè jo la veritat que crec que, bueno, no sé si et convences realment, perquè gastes bastanta llum,
bueno,
però...
Bueno, clar, sí, sí.
Però bueno, és això, sí, aquí jo vaig llegir que els hi feien alguna rebaixa durant el mes de desembre, o fins i tot algunes parts.
Sí, però després, si no guanyes, jo m'ensumo que després durant l'any et van pujar la factura per recuperar tot el
home,
que
has consumit. Segur, perquè no? La llum que has hagut de gastar durant el mes de desembre, perquè no és el que aquí coneixem com els balcons, una bandereta de llums.
Sí, el típic Papa Noel amb finança.
No, exacte. Això jo crec que no.
I les quatre llumetes.
No, no, allà són realment...
Espectaculars, les
sí.
Decoracions. Molt bé,
i durant també l'època d'Advent a la mateixa ciutat hi ha un com un recorregut o un muntatge
una
bastant
espectacular.
Vigo,
una mica com Vigo.
Sí, exacte, podrien competir.
Molt bé.
I l'església, sobretot, també la il·luminen molt i fan moltes... espectacles visuals.
Uh-huh. Molt bé. Després, no sé si vols comentar alguna cosa més respecte a aquestes decoracions o això que fan, o si no
sí.
Podríem passar... Digues, digues.
Hi ha una cosa també molt, molt curiosa que no havia sentit mai, que és allà els arbres de Nadal, per fer-los no es fan servir abets, com és normalment
sí,
comú.
El típic arbre de Nadal.
Exacte, el típic que ens ve al cap quan hi pensem, sinó que fan servir una espècie concreta. Una espècie especial, vaja. Es diu, bueno, era com ho diem un dia més, però em sembla que es pronuncia Poutokawa Tri. Bueno, Tri és arbre. Poutokawa, bueno, com li vulgueu dir. L'arbre, és un arbre, bueno, es coneix també això, l'arbre de Nadal de Nova Zelanda, i és un arbre perennifoli, costaner, que produeix sobretot flors vermelles o blanques. Però normalment quan celebren el Nadal i el decoren és vermelles.
Uh-huh.
I és bastant imponent, és un arbre bastant gran. Suposo que també fan mides més petites, els intenten sí. Adaptar per les cases, les decoracions, etc. Però és un arbre que imposa bastant. I és bastant maco i curiós, perquè estem acostumats al típic abet amb la forma
sí, sí.
Més triangular o més...
Sí, sí, aquesta, no?
Sí.
Aquesta forma triangular amb les boletes, les
exacte.
Llumetes... No?
I,
molt bé,
i per ells és aquesta espècie d'arbre.
Uh-huh. Molt bé. Suposo que ja saltem estrictament als dies més importants del Nadal, el dia 24 o potser cap
sí.
D'any?
Sí, bueno, el dia 24 és com més quan se celebra principalment el Nadal en si, i és molt comú fer barbacoes, el que coneixem
bueno,
com
clar,
a barbacoes a la
estiu,
platja.
No?
Exacte, com a Argentina veiem que feien el seu asado, aquí també barbacoes. I això, com hem dit, es traslladen a la zona de la platja, llavors les fan normalment allà. Tot i així, normalment, el sopar tradicional del país és fer una mena
de galindi,
sí, amb verdures i salses, tot i que també és comú menjar pastissos de carn, que aquí coneixem com a pastissos de carn. I el postre més famós acostuma a ser el que s'anomena púding, que és així una cosa dolça, afruitada.
Sí, es nota que és un país amb influència sí. No? Anglosaxona.
Sí, moltíssima, sí. O pastissets farcits de fruits secs, uh-huh. També és bastant comú com el postre.
Molt bé, genial. Això és el que fan durant els dies de Nadal, i després, ara sí, anem cap a Cap d'Any?
Uh-huh, exacte.
O el dia 25 sí. De desembre?
Bueno, el 25 és com el que hem dit a diversos països, que sí que celebren i s'ajunten amb els familiars.
No?
Sí, o...
Obren els regals del Pare Noel, entenc?
El 24, ells també.
Ah, també. Bueno.
La majoria de països que celebren el Pare Noel, no, el 24, sí que potser amb algunes famílies amb més nens, se suposa que el Pare Noel doncs els porta el 25, també recordem aquell típic símbol d'un mitjó,
ai,
que a
sí.
Vegades el Pare Noel deixa els regals al mitjó.
Però una cosa que s'ha posat molt de moda aquest any, bueno, ja fa un temps, però sobretot aquest any, aquests típics elfos que fan...
d'ajudants.
Bueno, d'ajudants, però que cada dia fan una trastada.
Ah,
no, no ho has vist?
Sí,
no?
Ho he vist,
que
ho he vist.
Durant cada dia d'advent te'ls pots trobar en un lloc de la casa, un dia, jo què sé, a la tassa de vàter, un altre dia a la nevera, un altre dia...
Sí, és veritat, que representen això una mica...
Són una mica trapelles.
Exacte, són trapelles, però bueno... tradicionalment representen els ajudants a Pare Noel, llavors és una mica contradictori que es portin malament, però bueno.
Suposo que, no sé, per posar a prova els nens, també.
Sí.
Molt bé, doncs ara sí que saltem cap a una de les festes més importants, que és la nit de Cap d'Any, i és que Nova Zelanda és un dels primers països que dona la benvinguda al nou any, concretament dels primers, però el primer són unes illes, les illes Kiritimati, que estan a Oceania, oi bé, crec.
Bueno, estan lluny, doncs.
I allà, doncs, fins i tot, estan a 14 hores més que nosaltres. És a dir, quan nosaltres ens llevem el dia 31, que encens la tele i ja veus les imatges dels focs artificials dels països que han donat el nou any,
ells són uns dels
primers, exacte. I els últims és la illeta del costat.
La illeta
del costat, clar, s'han d'esperar 20 i pico hores a que passi tot el dia i ells donen la benvinguda al nou any. Doncs un dia més tard. O sigui que si tu agafes una barca i te'n vas cap a l'illa del costat, que potser hi ha una hora o menys, retrocedeixes en el temps.
Clar, això és molt fort. És com guanyar
un
dia.
Sí, es guanyes un
dia. O perdre'l. Depèn de cap on et moguis.
Sí.
És molt fort. Bueno, ells això, el més curiós a destacar potser seria això, que són els primers en celebrar-ho i per tant tenen aquesta mena d'importància, no, arreu del món, que és una mica d'expectació d'ostres, ells estan en el futur. Però com tampoc tenen res especial com el raïm, perquè el raïm veig que és una cosa
molt nostra,
que arreu del país... I a més, el que m'ha sorprès és que a cap país he trobat, potser sí que ho fan, però no he trobat ni he sabut trobar, que facin alguna cosa semblant o equivalent.
Bueno, hi havia les llenties, no?
Exacte, Itàlia, però era més les llenties el que representaven símbol de sort, però ningú... menja alguna cosa...
Sí, bueno, aquí s'està posant molt de moda els lacasitos.
Sí, els que no els agrada. Jo de petita feia lacasitos. Sí. Ara ja no, ara ja he madurat.
Jo no.
Tu menges lacasitos?
Que em costa molt la fruita.
Sí?
I que abans, bueno, l'altre dia quan deies-ho de la poma...
per això
t'he preguntat, te l'has de menjar, és que no m'agrada.
No, sí.
Bueno, jo sóc de lacasitos, escolta'm. O si no, els pelotazos, les pilotes aquestes...
Ostres, però això et deixa molt...
És el més similar a...
Home, olives, més similar... Olives sí que és més similar,
però
ostres, a les
patates. 12 olives a la nit.
Ja, bueno,
mica,
però...
Per d'intolerància a la lactosa.
Ja, a veure, dic que jo sempre m'ennuego i que ni siguin lacasitos ni raïm, no me'ls acabo mai. Mai, eh? Tu t'acabes d'utjar la casita així del tiro.
Això sí, com pastilles,
saps? Després has de beure bastanta aigua, havent-te menjat d'utjar la casita en un minut. Que, mare meva!
Sí. És que ho tinc molt complicat, perquè és que, com que sóc intolerant a la lactosa,
ostres,
després no puc menjar certes coses i tal.
És difícil.
Bueno, passo una nit amb una mica de mal de panxa, però sí, em menjo els 12 lacasitos o les 12 patates.
Bueno, 12 algunes coses, el que sigui.
Sí, exacte.
El que sigui, menjar 12.
Tornem a lo que no. Allà no fan ni raïm, ni mengen res, sinó que tothom es concentra en un lloc determinat del país, no? I compten enrere.
Sí, fan el típic compte enrere, un brindis amb cava a les 12, quan ja se suposa que ha canviat d'any.
Focs artificials, no?
Molts
música.
Focs artificials, són molt populars, sobretot també, com hem dit...
Aquests espectacles pirotècnics, no? Bastant impressionants.
Sí, exacte. I després moltes festes a l'aire lliure.
A la platja.
Clar, exacte, perquè recordem això, que estem a estiu i per tant fan moltes festes, doncs, també suposo que a piscines, a platges, a l'aire lliure, clar, al final han d'aprofitar, que és com vas dir tu, que és com Sant Joan una mica, com era Argentina. Així que, bueno, i després ja passem a l'1 de gener.
Que és festiu.
Sí, és festiu.
Pràcticament a tot el món, no?
Sí, a l'1 de gener és festiu. Però, bueno, un altre cop torna a ser dia de platja, sí que és més tranquil, més a la natura, però, bueno, no deixa de ser un dia d'estiu de vacances.
Estaria bé, no?, també,
sí,
viure un cap d'any a la platja. Anar...
Sí, m'agradaria un any. O a Brasil ha de ser molt... Brasil és un país que no farem
l'any que ve,
però Brasil ha de ser molt maco. Bueno, és que és una festa molt popular a Brasil al cap d'any.
Sí.
Allà sí que hi ha focs artificials i molts espectacles. Però bueno...
Se t'encenen els ulls, quan parles de llocs, de viatges...
Sí, no ho sé. Brasil és el meu top 1 destins,
Sí?
De fora d'Europa.
Sí?
Brasil ha de ser molt maco, eh? A veure, on viatjaries tu?
Clar, jo, a mi m'agrada molt els països nòrdics, m'agrada molt... Bueno, Nova York també ho tinc així com pendent. Egipte.
Sí, Egipte. I Egipte ha de ser maco, eh? Ha de ser molt maco.
Egipte, i bueno, per exemple, Nova Zelanda també, sí.
I així més exòtic.
I així més exòtic... Bueno, Bali, no?
Sí,
que no? Has estat.
Sí, maco,
sí.
Maco.
Sí, no sé. La Polinèsia, no? Tota aquesta zona.
Sí, ostres, la Polinèsia. Sí.
Punta Cana, no? Tot el Carib, tot això.
Oi, sí.
Està.
República Dominicana, sí, molt maco.
Sí, sí. Però bueno, anem al que anem,
tot,
perquè
perdó,
els que s'estan escoltant...
Ens traiem aquí desitjant... I els Reis Mags, a veure si...
Sí, ens porten un viatge.
Podrien un viatge així, no? I a veure si ens escolten.
A veure, tornem a lo que estàvem. El dia 1, que és dia festiu, dia de platja... D'aquí venia tot això. De la platja, dia de, doncs, de descansar també, no? I de la ressaca, perquè
sí,
el dia abans s'ha sortit de festa.
Però això a Nova Zelanda i a tot arreu, eh? Perquè...
Sí, sí.
Dia de ressaca.
Molt bé. I després, bueno, suposo que aquí acaben les festes de Nadal o et fan alguna cosa més enllà de Cap d'Any?
No, més enllà de Cap d'Any, no és el que hem dit. Aquí no tinc clar si a Nova Zelanda celebren mínimament els Reis. Jo no ho he llegit, jo, no ho he trobat.
Volíem de descobrir això.
No, jo en principi penso que no.
Ara li pregunto a veure què ens diu.
Vale. I si ho celebren serà a mínima importància, com hem vist a molts països. Vull dir, no li donen aquest significat que li donem nosaltres amb les desfilades, els regals grans... Així que no estic segura.
No celebren el Dia de Reis, per tant, demà, dia 6, és un dia normal allà, la gent va a treballar, ja comencen els col·les i no hi ha regals.
Tot normal.
Tot normal, tot
tenen menys vacances, eh? Som uns afortunats.
Sí, és veritat. Sí, bueno, hi ha molts que comencen el
dia 8.
Bueno,
la majoria, sí... La majoria de treballadors...
Comences el dia 8 o el dia 7?
Dia 7. El dia 7. A mi no em donen dia de les joguines,
sí, no
eh? A veure. No, això podria ser una proposta.
Escolta'm, que també ens
jo també vull jugar.
Sí, exacte.
Vull jugar amb el que m'han portat els Reis.
Escolta, Anna, moltes gràcies. Ho deixem aquí. Gràcies no només per la secció d'avui, sinó per acompanyar-nos durant tots aquests dies de Nadal. T'hem fet matinar alguns dies, també.
Bueno, ja va bé, així s'aprofita el dia.
Però bueno, com que demà és festa, podràs dormir més. Molt bé, doncs moltes gràcies per tot i ens escoltem ben aviat. Que
moltes.
Vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Fins que arribin els Reis. Cada dia, de 9 a 12.
Festival Solidari Músic Veu presenta el dia 18 de gener de 2026 el concert de Laura Andrés, Piano Piano. Un espectacle íntim i senzill que va directe al cor. El concert serà a les 7 de la tarda al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès. Venda d'entrades a musicveu.cat o bé a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de dijous a diumenge de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Els beneficis del Festival Músic Veu aniran destinats a l'entitat Autisme en Futur, un espai que esdevé esperança, suport i defensa dels drets de les persones amb autisme i les seves famílies.
Aquesta Nadala és un desig. Arribarem al punt de 11:15 d'aquest dilluns 5 de gener, que s'ha despertat amb neu. Sí, sembla mentida, amb neu a Vilafranca i a molts punts de l'Alt Penedès. I atenció, perquè la nevada pot anar a més de cara a les properes hores i si s'acumulen pocs centímetres ja pot comportar doncs, problemes en les carreteres, en les principals vies de comunicació. Per tant, molta precaució, atenció avui als mitjans de comunicació, també el Servei Meteorològic de Catalunya, perquè va nevant, de moment poc, aquí a Vilafranca. La cota encara està molt baixa, entorn a aquests 150-200 metres, i es podria mantenir encara així durant bona part del dia. Per tant, precaució, i seguim amb aquesta nevada i el magazine fins que arribin els Reis.
Sempre de farina els portals a la negra nit i a la promesa de la llum que vindrà. I quan toquin ses 12 campanades
encara ens quedarà
cada nou viatge es comença molt abans de sortir.
Que cada nit sigui la nit més bella, que aquest any nou porti pau a tot el món. Que cada nen neixi sota una estrella, és un desig i el volem per a tu.
Que cada nit sigui la nit més bella,
que aquest any nou porti pau a tot el món.
Que cada nen neixi sota una estrella,
és un desig i el volem per tu.
El Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Ara són 2:15 i us oferim un repàs a la informació d'àmbit local i comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Comencem per explicar-vos que el sindicat Unió de Pagesos lamenta que TV3 es brindés amb cervesa durant les campanades i demana explicacions. El programa especial de cap d'any de TV3, en el que Miqui Núñez i Laura Escanes van donar la benvinguda al 2026, ha portat cua. El moment polèmic del programa va ser un cop acabades les 12 campanades quan els presentadors van brindar i ho van fer amb cervesa. Aquest fet no va agradar a molts, sobretot als sectors de la pagesia i del món vitivinícola. El membre de la Permanent Comarcal de l'Alt Penedès, d'Unió de Pagesos, Josep Esteve, explica que es tracta d'un cop dur al sector i des d'Unió de Pagesos exigeixen explicacions a la televisió pública. Esteve aprofitava també per fer una crida al sector perquè li doni més valor al nom del cava. El sindicat ha emès un comunicat a través de les xarxes en el que demana que la Deo Penedès, la primera del món en ser ecològica al 100%, encapçali una campanya d'estima i respecte a la pagesia catalana i convida que s'hi adhereixin totes les altres DEOs, així com la Vegueria, el Vinceum, sindicats, tastavins, confraria, consells comarcals, patronals o ajuntaments. Recorden que el vi i el cava és cultura i riquesa per milers de persones. I us comentem, d'altra banda, que Castellví de la Marca, Mediona, Sant Llorenç d'Hortons i Sant Pere de Riudebitlles s'hauran de tenir pla d'actuació municipal per inundacions. L'aprovació del nou Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'INUNCAT, estableix que tots els municipis de Catalunya tinguin l'obligació o recomanació de tenir un pla d'actuació municipal per inundacions. Això genera un canvi substancial, ja que fins ara el 20% dels municipis no tenien cap obligació ni recomanació de disposar d'un pla en cas de risc d'inundacions. Aquesta situació ve donada per la necessitat de millorar la resposta del sistema de protecció civil i d'emergències, tant en l'àmbit català com municipal, davant l'agreujament del risc d'inundacions a Catalunya i en el marc del canvi climàtic i la possibilitat cada cop més gran de fenòmens meteorològics extrems. A l'Alt Penedès, dels 27 municipis que hi ha a la comarca, 16 estan obligats a tenir pla d'actuació municipal per inundacions i 11 se'ls recomana tenir-lo. Passen de recomanats a obligats Castellví de la Marca, Mediona, Sant Llorenç d'Hortons i Sant Pere de Riudebitlles. Mantenen l'obligació Castellet i la Gornal, Gelida, Olesa de Bonesvalls, Pacs, Pontons, Sant Martí, Sant Sadoní, Els Monjos, Subirats, Torrelavit, Torrelles i Vilafranca. I mantenen la recomanació Font-rubí i Olèrdola, mentre que fins ara no tenien indicació i ara estan recomanats els municipis de Avinyonet, El Pla, La Granada, Les Cabanyes, Puigdalba, Sant Cugat, Sant Quintí, Santa Fe i Vilobí. Dir-vos també que torna el tradicional mercat d'artesania de Reis a la Rambla de Sant Francesc. Ahir i també avui té lloc a la Rambla el tradicional mercat especial de Reis, organitzat pel col·lectiu d'artesans, brocanters i pintors del Penedès, i on s'hi poden trobar tota mena de detalls, productes originals i fets a mà. Les parades d'artesania són les majoritàries i s'hi pot trobar parades de joieria, ceràmica, salut i cosmètica, decoració, entre d'altres. L'horari del mercat és des de les 10 d'aquest matí i fins a les 8 del vespre. Cal dir també que de 12 a 2 hi ha previst un taller anomenat Fem un fanalet, perquè els nens i nenes puguin elaborar aquest fanalet per rebre a ses majestats els Reis Mags d'Orient. I David Ribas publica el llibre Els grafits dels molins paperers al Museu Nacional de la Ciència i la Tecnologia de Catalunya. Ha coeditat conjuntament amb Eudo Editorial i el Museu Molí Paperer de Capellades la publicació Els grafits dels molins paperers de l'artista David Ribas. L'obra redescobreix els grafits conservats en les parets d'antics molins paperers de les conques dels rius Anoia i Riudebitlles. L'obra és fruit d'un extens treball de camp dut a terme al llarg de molts anys. L'autor ha recorregut desenes d'antics molins paperers de les conques de l'Anoia i del Riudebitlles, accedint als miradors, que són els espais on s'estenia i s'assecava el paper, per localitzar i fotografiar centenars de grafits conservats a les parets d'aquests edificis. Els grafits fets pels treballadors dels molins, entre tasca i tasca, constitueixen un patrimoni documental i humà excepcional. S'hi poden llegir càlculs vinculats a la producció, dates i efemèrides, anotacions personals, dibuixos i petites composicions que revelen la vida quotidiana des de finals del segle XIX fins a èpoques més recents. La publicació compta amb un pròleg de l'historiador de l'art Joan Maria Minguet, que reivindica la naturalesa artística del grafit. Els grafits dels molins paperers és el tercer volum de la col·lecció La Fàbrica, que té l'objectiu de recuperar i posar en valor el patrimoni industrial del paper.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes. Vinga, va, que és el moment de saludar el Ferran Segura amb la butaca edició especial de Nadal. Avui és el darrer dia, avui és el darrer dia, per tant serà un dia de comiat de totes les seccions, però encara queda una secció de cinematogràfica d'aquesta butaca, per tant, aprofitem-la. Bon dia, Ferran, què tal?
Bon dia, Marc. Una mica trist, eh?
Una mica trist.
Perquè ja s'acaba això, ja s'acaba, ja arriben els Reis, no?
Clar.
Fins que arriben els Reis, ja
si arriben els Reis, vol dir que això acaba, sí.
S'ha acabat la cosa, no? S'ha acabat el bròquil, bueno.
Molt bé, doncs avui ens has preparat una secció una mica especial, oi que sí?
Sí, no és una secció convencional, és una secció de recopilació, una secció de repàs. A veure com han anat aquests dies aquí a la butaca. Repassarem les pel·lícules que ja, de les que ja hem parlat, una mica més de comentari, més personal, potser. I al final és un dia avui, una nit molt màgica, que els nens han d'anar a dormir aviat, i els pares potser volen mirar-se una pel·li, no? I llavors, si podem veure una pel·li o bé als cinemes o bé a casa, doncs aquí oferim opcions perquè la gent pugui fer l'última repassada a les pel·lícules abans de tornar a la feina, que això serà difícil, jo crec.
Perfecte, comencem. A l'estiu ja vam fer una cosa similar, no? Que vam comentar de la pitjor pel·lícula a la millor, però avui ho farem d'aquesta manera, també?
Avui farem de la més antiga a la més nova.
Vale.
Perquè de pitjor a millor són pel·lícules diferents, hi ha un clàssic de Nadal, hi ha una pel·lícula més Mamma Mia, que no és una pel·lícula nova, hi ha pel·lícula, hi ha segones parts, hi ha musical, un documental. No toca fer un rànquing, jo crec, no? Crec que és millor que fem un repàs general, les comentem totes i ja està.
Endavant. Per tant, per quina comencem?
Començarem per Love Actually.
Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo, pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos. Cuando los aviones estrellaron contra las Torres Gemelas, que yo sepa, ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio y venganza. Todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor en realidad está en...
Què et sembla aquesta, Marc, que tu?
Home, és una de les que més m'agrada de totes les que hem comentat, potser perquè és de les poques que m'he vist i també perquè és de temàtica nadalenca i encara seguim amb aquest espíritu navideño que diuen.
De les poques que t'has vist, perquè són de les poques que són de fa temps, que has tingut temps per mirar-te-les, i algunes que encara no has tingut temps de veure. Però segur que després d'aquestes seccions, alguna...
Seguríssim.
Te la miraràs, eh? És el gran clàssic de Nadal que hem tractat en aquestes seccions de la butaca. Històries entrelligades, no?, d'amor, de desamor, d'un amor que neix, d'un amor que s'està consolidant, tot això amb grans actors com l'Emma Thompson, la Keira Knightley, l'Alan Rickman... Al final és la comèdia romàntica de Nadal per excel·lència dels nostres temps. Va sortir el 2003 i ja és un clàssic absolut dels Nadals.
És un clàssic dels clàssics que aquí més que menys tothom se l'ha vist, segurament en aquestes dates, i probablement després que ens la comentessis l'altre dia a la butaca, jo confio que molts oients també ho hauran fet.
Jo també hi confio.
Passem a la següent pel·lícula, a veure quina tindríem després. Crec que per dates molts ja la podem intuir, no? Perquè aquesta, la de Love Actually, era bastant antiga i després potser ja saltem als anys 2000, però una altra pel·lícula que ja té força anys, eh?
Una altra musical, a veure si l'endevinem.
Quiero una boda perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar.
Mira, mi niña bonita tiene toda la vida por delante.
Toda familia.
Leí el diario de mamá.
Tiene un secreto.
Y tengo tres posibles padres.
Ay, madre de Dios.
Toda boda.
¿A cuál has invitado?
Tiene unas cuantas sorpresas.
Siempre ha sabido entrar a lo grande.
Estuve con tres hombres en la misma época y eran...
¡Qué calladito lo tenías!
La última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme.
¿Y quién es tu padre?
¡No lo sé!
Esto es muy griego.
Este verano...
Alguien de arriba la ha tomado conmigo. Creo que mi madre.
Da un paseo hasta el altar.
¿Tu padre está aquí?
Dímelo tú.
Nunca lo olvidarás.
Sophie, yo soy tu padre.
¿Qué?
El 2008 arriba Mamma Mia, el musical clàssic dels nostres temps. Clàssic perquè és del 2008, però jo crec que els que vam néixer als 2000 i també els que van néixer als 90...
I la teva pel·lícula.
La pel·lícula que més estima personal li tinc, no vol dir que sigui la millor objectivament, però... la que més estima la personal i tinc, això sí. Comèdia romàntica, bon rotllo, illa grega... Són tots els ingredients que necessites per una pel·lícula, per passar-t'ho bé. Un dia que diguis, no sé què mirar, no tinc ganes de complicacions, no vull... Deixa'm tranquil. Mamma Mia, jo crec que és la solució als teus problemes, no?
Fantàstic.
Què et sembla, tu?
Home, doncs sí, és una bona alternativa, una bona pel·lícula, que fins i tot si ja l'has vist, la pots tornar a veure, perquè el seu musical no t'enganxa, té aquest factor de la cançó que sempre doncs, està bé escoltar-la, i qui no hagi vist la pel·lícula, em sembla que ho comentàvem l'altre dia, l'any passat, de fet.
L'any passat ho comentàvem, ostres, vida.
Qui més qui menys, no? Doncs tothom ha cantat o ballat aquestes cançons, per molt que no hagi vist la pel·lícula.
Si no t'agrada la història, t'agradarà la música. Si no t'agrada la música, t'agradarà la part de riure. Si no,
la part de comèdia, exacte. Sí, sí, és una pel·lícula que...
Per tothom una mica, jo crec.
Fins i tot per als més menuts de la casa.
Sí, exacte. Per mi a tota la família.
Tu te la vas veure de petit?
Sí, de petit i després de més gran i jo crec que me la seguiré mirant fins que tingui 70 anys.
Molt bé, passem a la següent pel·lícula. Quina tenim?
Doncs ara tenim una pel·li que ha sigut la sensació d'aquest any en l'animació. I posarem una cançó que jo crec que amb això ja tindrem prou.
Doncs vinga, escoltem-ho.
Aquesta és la de les guerreres K-pop, K-pop Demon Hunters, una pel·lícula que és de la plataforma Netflix i que jo crec que qui tingui germans petits, fills d'uns 8, 9, 10 anys, ja sabrà de què estem parlant, perquè és que ha sigut la sensació d'aquest any. I, de fet, jo crec que aquesta nit els Reis tindran molta feina de portar moltes disfresses d'aquests personatges, perquè he sentit a molta gent que els seus fills i germans
han posat a la carta...
que volen una disfressa de les K-pop Demon Hunters. Una pel·lícula que, a nivell de història, no és la millor de les que hem comentat, ja ho vam comentar en el seu moment, que potser es queda una miqueta a mitges, però que sí que ofereix moments musicals impressionants i que, a més, funciona molt bé tot el que ve a ser la part de l'animació, la part tècnica. No té res a envejar les pel·lícules de Pixar, ho fa molt i molt bé Sony en aquesta pel·lícula, i res, també és una pel·lícula que podem veure des de casa fàcilment en qualsevol moment.
Mm-hmm, fantàstic. Passem a una altra pel·lícula, que crec que aquesta ja és catalana.
És catalana, aquesta pel·lícula. Escoltem el tràiler una mica.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Papa, mama, ens podem tirar?
No està tan fred.
D'aquí sí que ho tinc idea, això.
Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar.
I no la vas tornar a veure.
Bueno, la gran pel·lícula, jo crec, romàntica que hem tractat en aquests dies a la butaca, perquè
sí.
La resta són, ja les coneixíem i aquesta és un nou descobriment.
Bueno, Love Actually és molt romàntica. No,
però és el que dèiem, ja les coneixíem.
Ja les coneixíem, correcte.
No és una pel·li nova, aquesta pel·lícula va sortir ara toca parlar d'aquesta perquè va sortir a l'octubre, la d'abans va sortir al juny, i bé, és la pel·lícula Estrany Riu, que va presentar el seu director, el Jaume Claret Muixart, aquí a Vilafranca, al Cineclub de Vilafranca. I per què la recomano? Doncs per la seva història d'autodescobriment juvenil, però també per com està explicada, no? Per aquest escenari, aquest taló de fons del riu Danubi, per la seva interessant fotografia, per la història d'amor del Dídac i per com es va cuinant a foc lent. Tota aquesta trama que crec que s'ha explicat amb molt de detall i amb molta elegància. I esperem que guanyi molts premis Gaudí.
Ah, perquè té 8 nominacions, no?
Exacte.
Molt bé. Anem a la pel·lícula número 6. Escoltem una pista.
Elfa Bathrop, sé que estàs aquí. Entra antes de que te vean los monos. Ya no hay vuelta atrás. Esto es entre nosotros, el mago y yo. La bruja malvada no podrá escapar de nosotros eternamente. No con el príncipe fiero y su escuadrón pisándole los talones. El maravilloso mago de Oz. Nadie creía en ti más que yo.
Elfaba.
El 21 de novembre del 2025 va arribar al cinema la segona part del gran fenomen cinematogràfic del 2024, que és Wicked Part 2. La gent vestida de verd o de rosa, triar la seva bruixa preferida, grans actors i cantants, Ariana Grande, que dèiem, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey... Un film amb dues cares, una part més de llum i color i de música, i l'altra també d'un component ètic i polític, de parlar de populisme, de parlar d'acceptar el que és diferent. Ho té tot, i bé, si has vist la primera part, has de veure la segona.
Doncs mira, és el que he fet. Vull dir, he vist la primera part, però encara no he vist la segona.
Doncs ja toca, ja toca.
Deures pendents.
Ja toca la segona.
I anem cap a la darrera pel·lícula, que no sé si se li pot dir pel·lícula, ja aquí ja dic una pista, que és la més recent. I
no,
que...
és la penúltima. És ara, la penúltima. Ara parlem d'una altra més.
Doncs vinga, doncs escoltem la pista d'aquesta penúltima pel·lícula o un altre gènere cinematogràfic.
Ah, exacte.
Estava un poco enfadada con él cuando se murió. Tú no tienes ningún recuerdo. De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
Hasta muy mayor no fui al cementerio. Y creo que también esto forma parte de ese proceso. Intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir.
Si pudiera olvidar...
Ha nacido el Lolillo.
Recuerdo una infancia muy feliz.
Él cantaba más con Rosario, porque Rosario era su colega.
Éramos dos en uno.
Fue de los primeros gitanos rockeros, ¿no?
Te hablaba de blues, de Jimi Hendrix...
El disco de Gran Vía lo empezó a hacer cuando me conoció a mí. Estaba muy bien, estaba muy centrado.
Una setmana més tard, el 28 de novembre, va arribar als cinemes Flores para Antonio, que és el documental sobre... doncs sobre la vida i la mort també d'Antonio Flores, un gran artista, i tot això explicat per la seva filla, per Alba Flores. Al final és un viatge terapèutic gravat en càmera i trobo que això li dona molt de valor a aquesta pel·lícula. Uh-huh. Tu l'has pogut veure ja?
Encara no.
Doncs ja t'ho recomano, perquè ja sé que potser parlarem del documental i pensem, no sé, però aquesta val la pena, Marc.
Uh-huh. Anem cap a... una darrera pel·lícula, ara sí, no? Que és una de les més recents, de les més noves, acabada d'estrenar, que fins i tot encara la podrem veure en algun cinema.
Sí.
Doncs vinga, escoltem aquesta pista.
Què passa? Qui són?
Refugiats. Soy el administrador del puesto fronterizo. ¿Un visado? ¿Visa? Lo siento, de verdad, lo he intentado. No podríamos encontrar una solución distinta a este problema.
¿Qué problema se refiere?
Necessito veure el Jerome.
Pensava que parlant amb els feixistes ja en tenies prou.
Vull donar un cop de mà.
Ja saps el que necessito.
Estic ajudant a jueus a creuar la frontera.
Per què ho fas?
Sí? Es maten.
Lo que están haciendo es peligroso, lo sabes, ¿no? No volia posar-te en perill.
La darrera pel·lícula és Frontera, perquè va sortir fa res. És el gran film català d'aquestes festes, dirigida per Judit Colell i protagonitzada per Miqui Esparvé. Ens endinsa en la Catalunya de postguerra, concretament en aquells espais més oblidats, els espais del món rural i de la frontera. Realment trobo que té molt de valor, no només artístic, sinó també educatiu, perquè la gent que hi vagi aprendrà sobre... un fet tan important com és el pas de refugiats jueus des de França, quan estava ocupada pels nazis, fins a Catalunya. I realment trobo que és una pel·lícula que està molt i molt bé per aquestes festes i que en qualsevol moment hem de trobar un dia per anar al cinema a veure-la.
Fantàstic. Doncs ara que ja hem fet aquest repàs a totes les pel·lícules i tots els films que hem anat comentant aquestes setmanes, des d'aquí, des de la butaca, és el moment, com sempre, de fer un repàs de les cartelleres, tant del cinema Kubrick com de la sala Sesí, de cara als propers dies.
Molt bé, doncs el dia 6 i 7 de gener es podrà veure L'Assistenta, un thriller basat en el best-seller homònim de la Freida McFadden, que és una mica difícil de dir aquest nom, protagonitzat per la Sydney Sweeney i l'Amanda Seyfried. I després, a l'altra sala de Vilafranca, a la sala Sesí, el 6 i 7 de gener es podrà veure Father, Mother, Sister, Brother,
això
que és
demà,
una pel·lícula... Exacte. És una pel·lícula de comèdia, però amb tocs així com de melancolia més tristos, i a més, els dies 8 i 9 de gener es podrà veure Jake Kelly, protagonitzada per George Clooney i Adam Sandler.
Molt bé, Ferran. S'acaba, ara sí, ja la butaca especial
tot, ja,
de Nadal. Només agrair-te doncs, tota aquesta feina que has fet, perquè hi ha molta feina darrere d'aquests guions. Ha vist les pel·lícules, ha fet una anàlisi, a més, ha repassat les cartelleres. Per tant, aquí la feina periodística hi és. Ferran, moltes gràcies de debò per acompanyar-nos aquest Nadal.
Gràcies a tu per,
i per
aquest magazín.
Aquestes festes una mica més amenes amb les teves recomanacions. I renovem contracte, eh? Ja t'ho dic ara.
Molt bé, molt bé.
Moltes
que vagi molt bé, gràcies.
I bon Reis.
Bon Reis.
Avui és l'últim dia del programa, és dia 5 de gener, per tant, demà és festiu i això vol dir que els Reis ja són aquí. De fet, jugant amb el nom del programa fins que arribin els Reis, precisament aquesta nit ja són aquí i això vol dir que el programa, el magazín de Nadal de Ràdio Vilafranca arriba al seu final, però no abans, sense la secció de la Sandra Castaño, brindem, així és com l'hem anomenada. La Sandra, si no la coneixeu, és responsable de vendes de l'equip de Maset a la Granada i aquests últims dies ens ha portat un plat típic d'aquestes festes de Nadal, però que tampoc no cal que sigui d'aquest Nadal, sinó que són plats que també doncs, es poden acompanyar la resta de l'any, amb vins doncs, que poden jugar molt amb aquest tipus d'àpats. Hem comentat des de les Catànies fins al Carpaccio d'Escamarlans, els canelons, l'escudella, plats doncs, molt nostrats aquí a casa nostra, o fins i tot el gall negre del Penedès. I avui, Sandra, per tancar la secció, espero que hagin anat bé les festes de Nadal,
sí,
també.
Sí, sí, una mica cansats ja, però bé.
Però encara queden res, els Reis,
el Reis
i el Torfell.
És el millor, el dia de Reis.
Això és veritat. Doncs, a veure, avui què ens portes? Per exemple, el dia 2 de gener ens vas portar les Catànies, uh-huh. I vam parlar també del Tortell de Reis, i avui per tancar les festes suposo que ens portaràs un plat ja per de cara a demà, no?
Sí.
Per el dia de Reis.
Un ànec. Ànec amb prunes i pinyons, home, per suposat.
Ah, bé, molt bé. Què no
com tu deies, són plats típics aquests dies, però són plats que a casa mengem... Bueno, no et diré cada dia, perquè cada dia et poses a cuinar un ànec, però sí que qualsevol dia que tinguis temps a cuinar no tenen per què ser dies de festes, evidentment.
I què pot combinar amb aquest ànec, a veure?
Doncs mira, amb aquest ho tinc claríssim. Amb aquest ho maridaria amb el nostre Masviló, que és un vi negre, és pràcticament 100% garnatxa, porta res una mica de copatge de carinyena, que li dona un toc de fusta, i és un vi del nostre celler que tenim al Priorat. Uh-huh. Nosaltres a Bellmunt del Priorat tenim un celler propi que és costés del Priorat i on elaborem el vi, el Mas Viló i el Clos Viló, val? Que són vins de Priorat.
Que és un reserva o un gran reserva, aquest?
Aquest és un criança. Uh-huh. Aquest és un criança del 2022. Després hi ha el Clos Viló, que el Clos Viló sí que ja és el superior, que aquest és un reserva.
I els preus?
Els preus, doncs mira, el Clos Viló, que és el reserva, et surt a 24,60, i el Mas Viló, que és el criança...
És un pèl més econòmic.
Aquest és un 17,10.
Mm-hmm. Per tant, molt assequibles, eh?
Sí, per ser un priorat, sí.
Mm-hmm. Clar, és...
Perquè els vins del priorat són vins molt elaborats, són vins amb poques collites, no sé si saps com són les vinyes al
bueno,
priorat...
Són com amb terrasses, no? Són
sí,
amb terrasses.
Sí, fan forma com d'escala, vull dir, són vinyes que són molt difícils de treballar.
Mm-hmm. Clar, tot i que sigui un vi del Priorat, té sortida també aquí, al Penedès.
Sí,
sí, eh?
El Priorat és un dels vins que són vins molt bons, molt potents. Vull dir, un vi del Priorat és, per mi, és delicatessen.
Uh-huh. A nivell de gust, ara ho comentaves, però és més intens. No, clar, és que l'ànec també és intens, eh?
Sí. Sí, sí, és un vi que el portar a garnatxa funciona molt bé amb l'ànec perquè porta molta fruita i dolçor natural, val? Que harmonitzen amb les prunes, mentre l'acidesa i el cos del vi, el tenir principalment, doncs, equilibren amb el greix de l'ànec.
I un cava, per exemple, per acompanyar-ho amb l'ànec, com ho veus?
El cava el pots acompanyar amb el que vulguis. Perquè aquí és Cabero, el cava el pots acompanyar amb
el 1907,
per exemple, evidentment, el 1907 va amb tot. Però jo, per un ànec, personalment, em decanto més amb un vi negre i amb cos i potent.
Clar, ho dic perquè tampoc no tothom li agrada potser el vi negre, no? I prefereix un vi blanc o un cava.
Un vi blanc, un rosat, un cava, vull dir que... Clar, és el que dèiem, els paladars aquí, sí. Cadascú té el seu paladar i ho pot maridar i acompanyar amb el que vulgui. Però sí que és veritat que et sembla una tonteria, potser perquè jo quan no estava en aquest món, que treballava en un altre sector, doncs em pensava que tots els vins i els caves doncs més o menys maridaven en tot.
Sí, no és així.
No és així, quan el nostre sommelier ve i ens fa cates i ens fa... Això moltes vegades ens diu, porteu cosa dolça i porteu cosa salada per acompanyar. Llavors proves el vi acompanyat d'una cosa dolça, un vi, un cava, uh-huh. I després fas la mateixa cata amb una cosa salada, sí, sí. I el gust canvia
totalment
completament.
Diferent, eh?
Sembla que estiguis prenent dos productes diferents. Uh-huh. A més, els vins negres també, bueno, s'han de deixar airejar una estona. Vull dir, no és, si tu obres l'ampolla, te'l poses la copa i de seguida te'l veus,
sí, sí.
No és el mateix que si el deixes una estona i, evidentment, amb una copa que sigui més ample, d'aquestes, uh-huh. Més grosses, perquè es pugui oxigenar bé.
Com es diu aquest vi, deies?
Mas Viló.
Hem comentat durant tots aquests dies, no?, d'aquestes setmanes, vins negres, vins blancs, o vins blancs dolços, no?, uh-huh. O fins i tot caves, però vins rosats també en teniu, no?, entenc.
Sí, el que passa que rosat no hi ha tanta gamma. Vull dir, perquè fina més blanc, negre, uh-huh. que rosat, però, bueno, rosat també et puc recomanar a l'Eufòria, que és el que t'havia
sí.
comentat.
Que estava esgotat, no? Dia. Estava esgotat.
Sí. Estava esgotat el negre.
Ah, vale.
Vale, però a l'Eufòria tenim la gamma d'Eufòries que tenim el blanc, el negre i el rosat i són vins també d'aquí del Penedès. El blanc, per exemple, és un vi que és afruitat, mm-hmm. Porta moscat, porta estraminen i porta xarel·lo. Després el rosat que comentava és garnatxa i després tenim el negre.
Mira, un vi per cada rei, eh?
Això, un per cada... A més, és una ampolla, bueno, que hi ha gent que s'hi fixa molt amb les ampolles, vull
sí,
dir, el que
sí,
interessa...
És que hi ha gent que és col·leccionista d'ampolles,
sí,
eh?
Sí, el que interessa és el de dintre, sí. No? Però, bueno, hi ha gent que s'hi fixa molt amb les ampolles i la gamma Eufòria també té una ampolla sí. molt, molt maca.
Bueno, ampolles i xapes, eh? La xapa bueno, del sí. 1907 també, que és com és?
També. És una xapa negra doncs, amb els bord, amb el bord daurat uh-huh. I, bueno, doncs el 1907.
Molt bé, Sandra, t'agraïm que hagis vingut aquests dies a parlar de vins, de caves, d'escumosos, de fer-nos aquestes recomanacions, no només de vins, sinó també a nivell gastronòmic, eh? T'has
sí.
convertit en una experta gastronòmica.
Una experta gastronòmica, que cuino poc, però quan m'hi poso.
I no sé si vols agrair també, no?, perquè t'han donat un cop de mà a l'hora de les recomanacions de gastronòmiques, també,
sí,
des de...
Sí,
no sé
sí.
si vols dir algun nom.
Sí, bueno, doncs li recomano al meu company, el Marc Pareta, que és qui m'ha fet una mica de recomanacions, que és el sommelier del celler, que evidentment que és que qui millor que ell per saber recomanar un vi amb qualsevol d'aquests plats.
Mira, fem també extensiu aquest agraïment cap al Marc, que també doncs, t'ha donat un cop de mà amb l'elaboració dels guions i les recomanacions del vi. Sandra, moltes gràcies també per aquest patrocini, per aquesta col·laboració.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos, evidentment, i poder-nos donar també una mica
de veure, que això també
I
està
tant,
molt bé.
Sí.
Amb el millor cava del món, el 1917.
Amb el millor cava del món.
A veure si pot guanyar per tercer any consecutiu, també.
Esperem que sí.
Molt bé, Sandra, que acabis de passar unes bones festes, eh?
Igualment.
I que vagi molt bé el dia de Reis.
Perfecte, que ens portin una bona ampolla de cava.
Que això sempre està bé.
Perfecte.
Gràcies i a reveure.
Gràcies, Marc, a tu.